cantant nord-americana a Los Angeles, de Los Angeles, acumula més de 2.000 milions de reproduccions de, en fi, de les seves cançons de fórmula de pop, rhythm and blues, soul i amb una veu potent. Ha estat de gira per Europa, avui fa parada a Rasmatàs, tot venut. En el cap de setmana que el festival Let's també baixa la persiana, avui amb Iván Ferreiro. L'exlíder de Los Pirates, fa més de 20 anys que té carrera en solitari, serà avui a la sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat. Com a tota la programació del Let serà un concert doble, en aquest cas amb les ballesanes també de Crab Apples. Mentrestant, el Barnasants avui és la nit d'Ovidi Montlló. El festival organitza un concert col·lectiu per retre homenatge al cantautor del COI amb tota la nova fornada d'autors. Hi participaran Gemma Humet, que estem sentint, però també Pau Alabajos, Meritxell Gené i Xiomara Bello, entre d'altres. Serà l'Auditori Palau Falguera de Sant Feliu de Llobregat. Mentrestant, a Lleida, Judit Nederman. La cantautora és un dels noms destacats de la programació d'avui del Festival Mut, pioner a tot l'estat de la música neofolk. Nederman, qui portarà el cafè del Teatre de Lleida al seu últim disc. I acabem a Girona amb Triquell. Que l'Auditori de Girona presenta el seu nou EP FOMO. Són 6 cançons de pop experimental, electrònic i atmosfèric que se sumen als del primer disc i amplien el repertori, per tant, de l'ex-concursant d'Eufòria. Les 9 i un minut. Hola, Quim Salvador, bon dia.
Bon dia, Xavi Bundó.
Segur un altre cap de setmana clau en la lluita pel títol de Lliga. Avui juga Girona, Real Madrid, demà és l'Atlético Barça partidàs, però en fi, la gran notícia de les últimes hores, l'excitació col·lectiva, té a veure amb el sorteig d'ahir de la Champions. Els quarts de final ens deixen probablement uns dels quarts de final més bèsties sí. que hem vist els últims anys, amb dues eliminatòries descomunals, un Real Madrid-Manchester City i un Paris Saint-Germain-Barça.
El sorteig va ser al migdia i a la tarda la UEFA ja va anunciar les dates dels partits. El Barça visitarà primer el Parc dels Prínceps a París el dimecres 10 d'abril i jugarà la tornada a casa a l'Olímpic Lluís Companys de Montjuïc el dimarts dia 16 d'abril. Tots dos partits a les 9 de la nit. Serà el retrobament culé amb Luis Enrique i amb Dembélé i també amb la gran estrella del futbol mundial, Kylian Mbappé. Potser, Xavi, potser l'última vegada abans que Mbappé es vesteixi de blanc si és que acaba fitxant pel Real Madrid, com tot apunta que en principi serà. L'historial d'enfrontaments entre tots dos clubs a les competicions europees va 4-3 a favor dels Blaugrana, però l'últim precedent és dolorós pels culers. Van guanyar els francesos vuitens de final de la temporada 2021 amb un 1-4 i exhibició d'Mbappé en un Camp Nou buit per la pandèmia i empat a 1 a la tornada. Pau Cubarsí, actual líder de la defensa blaugrana i a les portes de debutar la setmana que ve amb la selecció espanyola absoluta, amb només 17 anys, dona les claus d'aquesta eliminatòria Barça-PSG.
Jugar com vam sortir contra el Nàpols, la primera part va ser molt bona, hem de sortir tot el partit igual, amb la intensitat adequada, i la veritat que intentar frenar els jugadors d'atac del PSG, que són els més importants, i sobretot estar bé de cara a gol per treure un bon resultat.
El més important prop al Barça és el partit de Lliga de demà a la nit al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid. Xavi Hernández dirigirà aquest matí l'últim entrenament previ pendent de Ferran Torres, que podria entrar a la convocatòria, i a la una parlarà en roda de premsa.
En tot cas, l'altre plat fort dels quarts de final de la Champions és l'enfrontament, un altre cop, i això ja gairebé un clàssic, del Real Madrid contra el Manchester City.
Sí, perquè serà el tercer les últimes tres temporades. A les dues precedents, qui ha guanyat aquesta eliminatòria, el 2022 va ser el Madrid i l'any passat el City, ha acabat aixecant la Copa d'Europa. El tècnic madridista Carlo Ancelotti no té por d'enfrontar-se al vigent campió.
Puede ser que el City es el equipo mejor en Europa en este momento, no sé, lo vamos a ver. Nosotros tenemos toda la confianza del mundo. Si queremos ganar la Champions, tú tienes que ganar al City.
L'anada jugarà el dimarts 9 d'abril al Bernabéu, la tornada dimecres 17 a Manchester. Els altres dos enfrontaments dels quarts de la Champions són Borussia Dortmund, Atlètic de Madrid i Bayern Arsenal. El Real Madrid té aquesta tarda partit de Lliga, jugarà un quart de cinc al Sadar contra l'Osasuna, compromís que afronta sense ajut Bellingham, que està sancionat, ni Courtois, Militao, ni Ceballos, que continuen les L'Osasuna fa 13 anys que no guanya contra el Madrid a casa i a més ve de perdre a Montilivi. Comptarà però aquesta tarda, si em permets la broma, amb el talismà de Racó Damià López, que ens ho explicarà en directe des del Sadar al Superesport. Siularà Martínez Munuera amb Iglesias Villanueva al bar.
I el tercer gran partit, a banda d'aquest Atlètic de Madrid-Barça, d'aquest Madrid avui a la Lliga també, a 6:45 el Girona juga al camp del Getafe, també en directe a RAC1.
Els gironins són segons, a 7 punts del Madrid i amb un punt de marge sobre el Barça. Jugaran al Coliseum sense Ángel Herrera, David López i Tsigankov, que són baixa per lesió. El Girona no guanya fora de casa des del 28 de gener al camp del Celta. Mitchell va dir dijous que el seu equip no està lluitant per guanyar la Lliga, però sí que el compromís d'avui a Getafe ha de ser un pas més en el camí cap a jugar a la Champions.
Estem preparats per fer un gran final de temporada i tinc molta seguretat perquè en el dia a dia els jugadors estan al 100% i entrenant molt bé. Tots els equips són difícils, tots els partits són molt igualats. Necessitem la nostra millor versió i ser nosaltres mateixos, i si és així, penso que l'equip estarà a prou de jugar Champions.
El Getafe de José Bordalás és 12 i té les baixes d'Arambarri i Mayoral, que estan lesionats. Xiularà Munera Montero amb Díaz de Mera Escuderos al videoarbitratge. També avui a primera, Mallorca-Granada a les 2 i Atlètic de Bilbao a la Vés a les 9, jugat ahir Reial Societat 2, Cádiz 0, i a la Lliga Femenina aquesta tarda Sevilla llevant les Planes a les 6.
Va, i acabem en plena poliesportiva amb diverses informacions, començant pel bàsquet.
Sí, el Real Madrid és el primer equip classificat pels quarts de final de l'Eurolliga amb la victòria d'ahir a Bolonya sobre la Virtus 74-89. Avui a la Lliga CB, Manresa, Gran Canària 8:45, i a la Lliga Femenina, IDK Guipúscoa, Uni Girona i Perfumeries Avenida Barça Sant Feliuenc, tots dos a les 6.
També aquesta tarda s'acaba el 6 Nacions de Rugby.
3 partits, Gales, Itàlia 15:45, Irlanda, Escòcia 6:45. Aquest és l'important, perquè si Irlanda guanya o fins i tot empata, es proclamarà campiona. Queda per les 9 del vespre el França-Anglaterra.
I en vol.
Tornada de quarts de final de la Copa Europea Femenina, Remudes Gran Canària, CAC7 Granollers a 2:45 i amb 10 gols d'avantatge del partit d'anada per les Vallesanes.
I un parell de punts, en aquest cas, d'hoquei patins i d'hoquei herba.
Sí, sobre patins, avui es resolen els quarts de final de l'Europe Cup, que era l'antiga Copa de les Serres. El Voltregà jugarà a les 6 a la pista del Braga, defensant un 8-3 de l'anada, i l'Igualada visita el Valdaño a 8:45 amb un avantatge mínim de 2-1. I en hoquei herba, semifinals de Copa del Rei, es juga a Màlaga, Club Deportiu Terrassa Polo a les 11, Agar Atlètic Terrassa a 14:45, i també de la Copa de la Reina, Júnior Agar a 15:45 i Club de Campo Atlètic Terrassa a 17:45.
I per cert, un últim apunt per dir que Toni Bou ha guanyat, com no pot ser d'una altra manera, en aquest cas el trial de Chalon-sur-Saône, i és més líder encara del Mundial Indoor. Gràcies, Quim, fins ara.
Bon dia.
RAC 1. Sou autèntics fans de Playmobil? Del 8 al 30 de març, Playmobil celebra en primícia el seu 50è aniversari a Finestrelles Shopping Centre amb 4 espais de joc, exposicions i 2 tardes de meet and greet. Playmobil us espera a Finestrelles Shopping Centre. Sortida 12 de la Ronda de Dalt.
M'encanta el cinema i és clar que m'emociono amb l'olor de crispetes. M'encanta el cinema i és clar que sento papallones quan està a punt de començar la meva peli favorita a la pantalla gran de Cinesa. Aquesta setmana gaudeix a Cinesa de Imaginari. Consulta cinemes, horaris i qualificacions a cinesa.es.
La història interminable és el musical del que tothom parla.
No deixis passar més temps i descobreix aquesta superproducció per a tota la família.
T'esperem al Teatre Apolo. Aconsegueix ara les teves entrades a lahistoriainterminablemusical.com i a teatreapolo.com.
A Cardona, aquesta Setmana Santa, tu seràs el protagonista.
Endinsa't a la muntanya de Sal, un indret únic al món. Visita el castell de Cardona, la fortalesa mai vençuda. Descobreix els secrets del nostre centre històric mil·lenari.
Gaudeix de les visites guiades, de les teatralitzades per famílies i d'un munt d'activitats. T'esperem.
Compra d'entrades a cardonaturisme.cat. Cardona, la teva història.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
RAC 1. Inocente 10, coordinador del club de futbol La Torreta. Primer equip de Lamine Yamal.
Que este chico, en el mejor Barça que hemos conocido con Xavi, Iniesta y compañía, este es superior a Messi. Primero porque tiene físicamente más fuerte, es más desbordante desde pequeño, ¿eh? Él cogía, sacaba la pelota desde la portería nuestra y se iba para adelante y se llevaba todo lo que aparecía y se la daba al compañero, marcaba al compañero, o sea, era espectacular.
Versió RAC 1. Cada tarda de 3 a 8 amb Toni Clapés.
RAC 1. Tots som u. Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1,
continguts, imatges, xarxes socials,
passa per RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
9 i 9 minuts.
Segurament seria molt més fàcil doncs plegar, però no la més encertada. Per tant, per responsabilitat, és la nostra obligació gestionar la situació.
Però el president va assumir les conseqüències de sus decisiones en un marco jurídico que no és el existent hasta ahora.
M'està dient que si el president Puigdemont està disposat a tornar i que el detinguin.
Sí, sí. Sin duda.
Yo animo a que el Partido Popular haga caso a la recomendación de la Comisión de Venecia y se sume al consenso de la ley de amnistía.
Lo que queda claro es que han aprobado una ley que Europa cuestiona. La verdad es que es difícil que el ridículo del gobierno de Sánchez pueda ser mayor.
¡Una otra vegada, no!
¡Corre, Marina, corre!
¿Qué es lo que me hago? ¿Está todo controlado?
Les 9 i 11 minuts, mira, el que estàvem sentint ara és el tràiler d'Escape Room 2. Avui que parlarem amb el Joel Joan, en el dia que hi ha això de cap buitac avui d'aquesta iniciativa, que és molt bona sobre el sector teatral, però vaja, de teatre ja en tenim considerable també teatre la política bueno. Catalana, exacte. Hola, Carles Fernández, bon dia.
Què tal, bon dia.
Què tal, Sara González, bon dia.
Molt bon dia, anava a dir que per Escape Room el que tenim davant.
Sí, 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 que no hi ha manera de trobar la porta de sortida, no. Certament. Hola, Ivan Guera, bon dia.
Bon dia.
Pau Canaleta, com estàs?
Què tal, bon dia.
També ens acompanya de seguida parlarem amb ell per l'àmbit meteorològic, el Xavi Segura. Hola, Xavi, bon dia.
Bon dia a tots.
He de fer una informació. D'aquí a 10 minutets mal comptats tindrem aquí la vicepresidenta del Govern de la Generalitat, Laura Vilagrà, entre altres coses per parlar d'aquesta crisi que hi ha ara mateix molt considerable a les presons del país. Si no tinc mal entès, Carles, i això ho coneixeràs tu una mica millor, és el primer cop des de que les competències són de la Generalitat que hi ha una mort d'un funcionari, d'un treballador públic a dins d'una presó. Ja ha passat aquesta setmana. Els ànims estan molt caldejats entre el sector dels funcionaris i de moment el que sabem és que hi ha bloqueig. Ahir hi havia bloqueig a moltes presons del país, a 5 diferents. Hi va haver 5.000 presos que es van quedar a la cel·la ahir, tancats 24 hores, perquè no hi va haver poder canvi de torn. N'hi ha dues presons que ho mantenen. Una és Quatre Camins i l'altra és Batràs, a la presó de dones de Barcelona. Per tant, es manté aquest bloqueig de funcionaris en aquests dos en un cap de setmana, que això és molt important per l'àmbit de les presons, perquè és el moment en què els presos reben visites, alguns surten, hi ha comunicacions amb les famílies o amb els coneguts, per tant, és un moment molt sensible per quedar-se tancats a la cel·la o perquè no es produeixin aquestes visites. Hi ha avís a la conselleria que, com que aquests dos centres hi continuen a haver-hi bloqueig, és possible que no es pugui garantir l'activitat ordinària i, per tant, tampoc les visites de familiars. Sobre això, el departament acaba de convocar fa molt pocs minuts una roda de premsa per d'aquí a 1:15, per 10:45. Compareixerà la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, i també el secretari de Mesures Penals i Atenció a la Víctima, Amant Calderó. Una convocatòria en què, en principi, actualitzaran la situació dels centres penitenciaris. Veurem si hi ha alguna altra sorpresa, perquè sentíem els càntics i els crits dels funcionaris demanant ja des d'aquest primera hora del matí, i evidentment ahir, la dimissió de la consellera, que se li va preguntar per aquesta qüestió, va dir que no tenia previst dimitir, que seria el més fàcil i que no està la situació ara per dimitir, sinó per gestionar la situació. Ara de seguida m'agradarà saber la vostra opinió d'aquesta crisi sobrevinguda, perquè no era dins dels plans de les moltes crisis que ja té el govern de Catalunya, que són inacabables, i ara una més. Però abans, hola, Xavi Segura, de nou.
Bones.
De seguida parlem del temps, però m'han dit que hi ha hagut un terratrèmol al Baix Empordà.
Sí, 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 un terratrèmol de 3,1 graus.
Això és petit, no?, en principi, però és sensible.
A veure, es percep, és una magnitud ja suficient com per percebre'l, però sí que és veritat que és lleu i no hi ha hagut danys, però també ha estat a una profunditat molt baix, molt superficial, arran de superfície, i per tant també ha estat molt percebut àmpliament al Baix Empordà, segons informa l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, cap a les 8:12, i molt percebut al Baix Empordà, però també Selva, Gironès, Alt Maresme, per tant totes aquestes zones l'han percebut, i fins i tot Protecció Civil informa que ha activat la prealerta del pla Sismicat perquè ja ha rebut 37 trucades al telèfon 112 relacionades amb aquest moviment. Molta gent a xarxes està comentant doncs, que, ostres, sí, he notat que es movia la casa, que es movia el sofà com un fort tro, i per tant ha estat àmpliament percebut, sobretot en poblacions del Baix Empordà, però també en tota la seva zona d'influència, i després del sisme d'ahir al vespre també a la zona de la Selva, que va ser de 2,8. Per tant, hem empalmat, podríem dir, una ratxa de dos terratrèmols seguits a la zona.
Quina hora ha estat això?
Ho sabeu? A les 8 i 12 del matí.
A les 8 i 12, o sigui, fa una hora, sí, aproximadament. Bé, si algú s'ha afectat d'alguna manera, o més enllà de qual l'hagi notat, li ha passat alguna cosa o algú sap d'alguna incidència, evidentment teniu totes les xarxes del programa a través de Twitter, d'Instagram, el correu electrònic vialliure@rq.net o el telèfon del programa, el 902-47700, per fer-nos saber si hi ha hagut algun tipus d'incidència derivada d'aquest terratrèmol que hi ha hagut, insistim, de magnitud 3.1 a prop de Sant Feliu de Guíxols aquest matí, fa escassament una hora. Més enllà del terratrèmol... Temps tranquil, res a veure en fa una setmana, no, Xavi?
Exacte, res de res, de les pluges, calma total a tot el país, un cap de setmana per aprofitar, amb força sol, combinat amb algunes pinzellades de núvols alts i prims decoratius, i ara mateix també hi ha algunes boires encara a l'interior, però a poc a poc s'han d'anar aixecant. També hi haurà potser algunes boires o núvols baixos molt locals en trams de la costa, i a la tarda també creixeran nuvolades a punts de muntanya, que tot estirar deixaran res, alguna gotellada, algun ruixat feble i aïllat a la zona del Ripollès i zones properes, ben poca cosa, excepcions en una jornada, com dèiem, per aprofitar, i amb ambient massa càlid per l'època, al migdia. Per tant, últim cap de setmana de l'hivern, amb sensació de plena primavera, amb moltes màximes de 17 a 23 graus, però es tornaran a rondar o a superar els 25 graus a les Terres de l'Ebre, i demà diumenge encara pujaran més aquestes temperatures.
Déu-n'hi-do. Gràcies, Xavi. Fins ara.
Que vagi bé.
Com el Cort Inglés, eh? Arriba el Xavi i arriba la primavera.
Falta res per la primavera. És dimecres, o sigui que ja...
Sí, dimecres a la matinada.
Martí és hivern i el Xavi és primavera.
Bueno, a veure quin hivern, ja diràs. Bé, passa un minut, un quart de deu. De seguida insistim, la vicepresidenta del govern, Laura Vilagrà, per enfocar la qüestió en aquests moments important, que és la situació a les presons, més enllà de les eleccions i una altra cosa que és absolutament transcendent, és el govern té marge per utilitzar una part dels recursos que havia promès a tots els diversos sectors abans que hi hagin les eleccions, o s'han perdut tots aquests diners? No hi ha cap altra opció. De seguida parlem amb Laura Vilagrà. Però abans, deixeu-me anar fins a Quatre Camins, on des de les 8 del matí hi tenim el Jordi Claret pendent dels moviments que puguin haver-hi dels funcionaris de presons, que sabem que estan bloquejant el pas a la resta del funcionament, diguem-ne, normal, que estan en peu de guerra encara després de la mort dijous, de l'assassinat, vaja, de la cuinera de Mas d'Enric, del Catllà a Tarragona. Hola, Jordi, bon dia.
Hola, bon dia.
Continua haver-hi gent, hi ha hagut moviment, oi que sí?
Doncs sí, hi ha hagut un moment... certament tens, perquè des de aquí són prop d'una cinquantena de manifestants, com dèiem, estan en via de comunicació directa amb els treballadors que són dins, i que de fet ja fa una estona que haurien d'haver sortit. Són els del torn de nit i estan fent hores extres. Hi ha hagut un moment tens, deia, perquè arribaven comunicacions de que en un mòdul hi podia haver algun problema, i han hagut d'entrar amb corredisses prop d'una desena de funcionaris per resoldre la situació, que per ara, diuen, ja està controlada. Per tant, diuen que aguantaran aquí. Per tant, continuen els accessos bloquejats aquí al centre penitenciari de Quatre Camins. Els funcionaris diuen que no marxaran i exigeixen respostes immediates després, com deies, de l'assassinat d'aquesta setmana, i d'una vulnerabilitat, diuen, que ja fa anys que s'arrossega. Alguns d'ells han assenyalat directament les declaracions que feia ahir el director d'aquest centre, Domingo Estepa. Diuen que són una falta de respecte per la seva feina i demanen apartar-lo de la gestió del centre.
Las agresiones que sufrimos los funcionarios de prisiones desde hace años son fruto de unas malas políticas penitenciarias, no de la falta de profesionalidad o de la negligencia, como dijo el director del centro, de los trabajadores de aquí.
O sea, queremos el cese inmediato del director de este centro. Las declaraciones que hizo ayer, en un momento en el que estamos, en el que han asesinado a una compañera, que se ha cruzado una línea roja que no se tenía que haber cruzado, de la cual venimos advirtiendo, avisando y denunciando durante años, se ha cruzado.
Perquè tothom volem arribar a casa íntegra, viu, i tenir un bon ambient aquí dintre, perquè ja de per se treballar a una presó, el clima és de tensió, de conflicte.
Per tant, segueixen els intercanvis d'opinions, les reunions, les petites assemblees aquí davant de quatre pilans, i sembla que la situació seguirà així durant el dia, i escoltàvem que també demà volen seguir aquí si no hi ha aquesta dimissió del director del centre, Domingo Estepa.
Aquesta és la situació a quatre camins, a la presó principal més conflictiva ara mateix, després de que els fets passessin a Mas d'Enric al Catllà, l'assassinat d'aquesta cuinera aquesta mateixa setmana i el suïcidi per part de l'assassí, d'una persona que estava, de fet, complint condemna per un assassinat amb arma blanca, tot i que, en fi, va tenir accés durant molt de temps als ganivets d'una cuina, és a dir, estava treballant a la cuina. I això ha engegat i ha continuat, i ha, en fi, encès encara més els ànims d'un sector, el dels funcionaris de presons, Carles, que fa bastant temps que protesten i ens consta que estan en queixa. Però, certament, com dèiem abans, és una cosa que no havia succeït, almenys des de que la Generalitat té la gestió de les presons, que és que morís un funcionari dins de la presó.
Sí, i més amb un fet així. Va haver-hi un altre cas fa uns anys, que va ser un motí, crec recordar que també va ser a Quatre Camins, on el subdirector de la presó d'aleshores era conseqüència d'un motí. Se'l va deixar perquè els interns d'aleshores, diguem, amb una agressió col·lectiva, doncs van pensar que era mort, i no ho era, però l'estat en què el van poder recuperar in extremis, però no va morir, es va recuperar finalment, sortosament, però d'aquesta manera no havia mort ningú. Sí, és un col·lectiu que fa molt, 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 molt de temps que reivindica més mitjans, que reivindica una nova manera d'afrontar, diguem, el seu servei, i tenen una reivindicació històrica, que és ser considerats agents de l'autoritat. Això és històric des de fa moltíssim temps, una consideració d'agents de l'autoritat que tenen, per exemple, els professionals de la salut o els professionals de l'educació, i que això ve relacionat amb el fet que, en tant que agents de l'autoritat, doncs llavors hi ha una lesió, una agressió, o hi ha alguna vulneració, doncs llavors les conseqüències per a qui ha agredit o ha lesionat o etcètera, o doncs són més greus, i per tant se suposa que s'ho pensa dues vegades abans de fer-ho, etcètera, i per tant tenen un concepte del respecte més alt del que hi ha. Això sempre es qüestiona, no?, a dins de la presó, perquè també hem de pensar que les persones internes d'un centre penitenciari tenen tots els drets excepte alguns, però tenen tota la resta de drets els tenen, estan privats de llibertat i estan privats d'alguns drets per sentència, però tota la resta els tenen, i per tant se'ls han de preservar i se'ls han de vetllar aquests drets. Bé, és un col·lectiu que sempre ha estat, diguem, molt reivindicatiu, i que segurament s'hauria de mirar més amb lupa i més amb compte del que històricament s'ha mirat. També és veritat que Catalunya és l'única comunitat autònoma que té aquestes competències. El País Basc, en els darrers acords amb el govern Sánchez, doncs les ha aconseguides. Crec que encara no s'ha fet efectiu aquest traspàs. O sigui, hi ha l'acord polític, però no s'ha fet efectiu el traspàs. I clar, això, diguem, es fa d'una manera diferent, la política penitenciària aquí, que la resta, però la resta de l'Estat, diguem, podríem dir que les reivindicacions coincideixen bastant, amb el col·lectiu de funcionaris. I crec que s'observa poc, jo crec que s'observa poc, les reivindicacions del col·lectiu de funcionaris.
Bueno.
Però també hem de tenir present, un segon, que el col·lectiu de persones internes a dins de la presó no és un col·lectiu que es pugui tractar de la mateixa manera que poden ser el col·lectiu de funcionaris d'educació, o el col·lectiu de funcionaris de salut, o el col·lectiu de funcionaris de drets socials, o el col·lectiu de funcionaris de, no sé, de l'administració de la Generalitat en general. Són especials perquè la feina és especial.
Jo crec que és un col·lectiu que està força invisibilitzat, no? No tenim, si és com altres cossos de seguretat, etc., doncs hi ha tens una mica, doncs la presència és molt més evident, no? I en som molt més conscients. Aquí realment el que passa entre les presons, no sé si heu tingut oportunitat d'anar-hi, bueno, és diferent, no? I per tant, suposo que tenen aquesta sensació de que no se'ls escolta, o que no tenen el pes que potser haurien de tenir.
A banda que és una feina dificilíssima.
Dificilíssima. I a més, bueno, condicions, ells ho expliquen, complicades, no? Jo entenc que una mica tot ve provocat, no, això segurament és la gota que ha fet vessar el vas, però ve molt de, i tu, Carles, això ho sabràs millor, també en temes delictius, etc, al carrer, doncs de la postpandèmia, no? De com han augmentat, ells ho deien, les agressions dintre els centres amb la pandèmia, després de la pandèmia, i per tant, segurament el fet aquest és aquelles coses que cristal·litzen un malestar i que, òbviament, ho aprofitaran per fer sentir la seva veu, no?
És veritat, com deien el Carles i el Pau, que s'havien produït reunions importants amb la conselleria i, de fet, a principis del 2023 el col·lectiu de funcionaris va pactar la incorporació de càmeres als uniformes dels funcionaris, però també es va pactar altres dues qüestions que finalment la conselleria va rebutjar, no? Com, per exemple, que les imatges poguessin ser analitzades per intel·ligència artificial, per poder analitzar les expressions, o que es poguessin utilitzar els aerosols per reduir els presos més conflictius. I que aquestes dues últimes mesures es van rebutjar, i això va provocar doncs, un enuig en el cos funcionarial, que ha estat també el caldo de cultiu que expliquen bona part de les protestes que estem veient aquests dies. Ara bé, s'ha produït un assassinat dins d'una presó on ha mort una funcionària, una treballadora pública, hi ha hagut també un pres mort, tots dos són tutela de la Generalitat, i el primer que s'ha de fer des de la Conselleria de Justícia quan això passa és comparèixer. Ni esperar 24 hores, ni 48, ni 72. Has de sortir a comparèixer, explicar el que puguis dels fets que s'han produït i explicar, sobretot, doncs, que més enllà de la investigació que s'ha de fer, no? Quines mesures penses prendre, quines revisions penses fer, justament perquè, si no, el que transmets al cos funcionarial és que no hi ha una resposta institucional a allò que ha passat, no? Quan és, insisteixo, doncs una treballadora pública la que ha estat assassinada. I també hi ha termes polítics. A la conselleria li ha d'interessar transmetre a la societat que, malgrat aquest desastre, malgrat aquest assassinat, els programes de reinserció funcionen en un alt percentatge. Si tu deixes buit aquest discurs, el que fas és donar ales al discurs punitivista. És a dir, s'ha de donar explicacions sobre els fets, sobre les mesures que penses prendre, i també fer pedagogia a la societat de què es fa a les presons i, sobretot, quina és la cadena de decisions que s'ha d'analitzar per veure on s'han comès els errors, rectificar-los i que, efectivament, els funcionaris de presons tinguin més seguretat.
Sí, abundant en el que deia la Sara, jo crec que el que no pots, com a administració, com a govern, és sortir després d'un fet tan desgraciat i dir no es poden barrejar les reivindicacions sindicals amb aquest fet, tractat com si fos un accident inesperable. És un assassinat que es produeix en el marc d'una presó, per tant, has de revisar els teus protocols i has de veure què ha fallat, perquè alguna cosa ha fallat. No et pots quedar amb que això és un accident.
Clar.
I, per tant, tenen tot el sentit del món les reivindicacions sindicals, que després... No sóc experta, no sé fins a quin punt s'han d'aplicar totes, només algunes, el que sigui. Però el que no pots dir és que això no té res a veure amb les condicions laborals, perquè té tot a veure amb les condicions laborals.
9:27 minuts. Doncs d'aquesta crisi sobrevinguda que té ara mateix al damunt de la taula el govern de la Generalitat, en un moment complicat ja, perquè hi ha convocatòria electoral, la no aprovació dels pressupostos, en quina situació es queda també algunes d'aquestes inversions previstes que eren troncals pel país, com en l'educació, com en la sequera. De seguida en parlem amb la vicepresidenta del govern, Laura Vilagrà, en aquest estudi.
Dia lliure amb Xavi Bundó. Confeti, de Jordi Puntí. El desig de ser feliç a qualsevol preu. Confeti, de Jordi Puntí. Premi Sant Jordi de novel·la. Vols saber l'autèntic secret de les magdalenes i pans de pessic de la Granja? Agafa només ingredients de la millor qualitat. Posa-hi molt d'amor i paciència fins a aconseguir aquest sabor i textura tan inconfusibles. Tan bons. La Granja. La qualitat que et mereixes. Estrena Ford aquesta Setmana Santa amb Ford Covesa.
Ford Kuga ST Line X per 19.500 euros.
Ford Kuga híbrid endollable per 199 euros al mes.
Amb etiquetes Eco i Zero.
I molt més amb el millor finançament.
Troba el teu Ford a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Especialistasendeudes.com informa. Tens molts deutes i et truquen a totes hores? Especialistasendeudes.com. Elimina tots els teus deutes amb la llei de la segona oportunitat. Primera visita gratuïta. Especialistasendeudes.com. Grup Àries Advocats.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024 a Catalunya, arriba amb la seva innovadora tecnologia per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Deixaries el teu canari al veí de la manada de gats salvatges? I la teva sogra a casa dels civilitzats dels teus nebots? Si vas a agafar l'avió, aparca el cotxe a Aeroparking Mundiauto, la manera més còmoda, segura i econòmica d'aparcar el teu cotxe al costat de l'aeroport de Barcelona. Més informació o reserva a aeroparkingmundiauto.com.
RAC1 presenta la tercera edició dels Premis DRAC. Els guardons que reconeixen aquells que han fet millor la nostra societat en l'últim any. Es premiaran iniciatives, idees, projectes i persones en diferents categories. I l'audiència decidirà qui s'endú el premi en la categoria Tots som u. Els candidats són...
Julieta, Àngel Llàcer, Anna Schlegel, el Festival de Cinema de Sitges, Antonio Díaz, El Mago Pop i Laura Pedro.
Entreu a rac1.cat i voteu. Optareu a guanyar una tauleta electrònica i entrades per la gala dels Premis DRAC, que es farà el dimarts 9 d'abril al Palau de Congressos de Barcelona, al recinte Cinta de Montjuïc. Torna al DRAC. La tercera edició dels premis creats per RAC1. Tots som u.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, Fiac Assegurances, IKEA i Vueling. Amb la col·laboració d'Unión Suïssa Joyers, AENA, Miele i Fira de Barcelona. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
16, 20, 25, 30 i 49. I els sols, el 3 i el 10.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Passa un minut a 2:15 del matí. Vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quina és la novetat que sap? Perquè ens ha sorprès que estàvem arrencant l'informatiu i hem sabut que hi havia la convocatòria de la consellera de Justícia per d'aquí a una hora, de fet, a les 2:15 del matí, davant de la situació de crisi important que hi ha a les presons catalanes. Quina és la novetat que té de la situació que es viu ara mateix tant a quatre camins com a Batres?
Bé, doncs, efectivament, la consellera donarà l'última hora de la situació que es viu. És evident que ahir teníem una situació pitjor amb una afectació molt més gran, però en qualsevol cas avui tenim dos focus, doncs, com deia vostè, amb dues presons. En aquests moments ens preocupa Batràs en el sentit que és una presó antiga de dones que estan en unes habitacions de 4 i 6 persones que no han pogut sortir i tenir vida normal i, per tant, estem mediant per intentar normalitzar aquesta situació. Avui hi ha visites externes, per tant, evidentment hi fiquem molt l'accent. En el cas de Quatre Camins, ahir tenien una situació més normalitzada i avui doncs, s'ha produït aquesta situació. Òbviament, nosaltres el que fem sempre en aquests casos és intentar mediar, intentar, diguem-ne, amb serenitat posar doncs restablir la situació, però en qualsevol cas també doncs som molt conscients de la realitat que es viuen a les presons. De fet, estàvem asseguts negociant condicions laborals doncs per les treballadores i treballadors de la funció pública, però en aquest cas de presons, perquè efectivament hi havia diversos temes que teníem sobre la taula i nosaltres el que plantegem a hores d'ara és que empatitzem amb la situació que viuen doncs els treballadors i les treballadores de les presons, que efectivament doncs s'ha produït un fet absolutament dramàtic que no hi ha precedents, però que en qualsevol cas el que farem en aquest cas és estudiar-lo amb molt detall i veure quines mesures podem prendre, per tant, obertes a parlar de tot en l'àmbit doncs, dels sindicats, obertes i a prendre mesures, però també a continuar la línia de negociació dels àmbits laborals.
Què ha fet malament el govern de la Generalitat en les últimes 48-72 hores amb aquesta crisi?
Bé, jo vull recordar que la consellera l'endemà ja va comparèixer, ja va explicar, va donar les primeres explicacions del que podia, perquè, evidentment, quan es produeix un assassinat, com el que s'ha produït dins la presó, primer de tot és cautela per la investigació de Mossos i la investigació judicial que hi ha al darrere, i, per tant, sovint sortir en precipitació fa que no tinguis doncs, les dades ni la informació correcta. Per tant, necessitàvem unes certes hores per, en fi, donar la informació que tocava, i a partir d'aquí, doncs, la consellera ha comparegut diverses vegades. Jo mateixa, per la part de funció pública, també he estat en contacte amb els sindicats majoritaris i els sindicats doncs, que en presons tenen la representativitat. Per tant, mai hem deixat de parlar, i ara en aquests moments crec que el que toca és asseure'ns amb serenitat, empatitzant, com deia, amb la situació que viuen, però alhora doncs, trobant solucions, perquè en aquest sentit parlant la gent s'entén, i crec que el que ara toca és parlar.
Ha estat algun moment sobre la taula la dimissió de la consellera?
Bé, jo crec que en un moment crític com el que vivim ara en les presons, doncs el que toca justament és que superem aquest moment i després veiem quines mesures s'han de prendre en tots els sentits. Però, òbviament, la consellera el que estava fent era una feina d'interlocució amb els sindicats des d'un punt de vista laboral, ja l'estàvem fent, ja estàvem asseguts, i som conscients que hi havia un tema de dimensionament, que hi havia un tema de reforç, i l'estàvem fent, de reforç en diferents àmbits que són imprescindibles. Saben que a les presons hi ha una qüestió de salut mental important. De fet, moltes vegades, la primera vegada que detecten un problema de salut mental d'una persona és quan entra a la presó, i a partir d'aquí estàvem reforçant, i ja hem entrat doncs, amb professionals a l'àmbit d'educació social, de l'àmbit de psicologia. Per tant, aquesta part l'estàvem reforçant, perquè evidentment hi ha alguns presos i preses que tenen comportaments disruptius que cal abordar, i de fet estàvem doncs, en la línia de posar en totes les presons un centre més específic d'intervenció doncs, en aquests casos més disruptius que realment causen doncs, una situació molt crítica a les presons, perquè és evident que la feina a les presons és molt dura, i també ho vull reconèixer des d'aquí, des dels seus micròfons, en el sentit de que durant tots aquests anys de feina, de competències de la Generalitat en presons, tots els professionals han fet una feina ingent, i de fet mai s'havia produït un fet tan greu, però sí que hi havia hagut, doncs, com saben, i especialment després de la Covid, augment d'agressions als funcionaris i funcionàries. Per tant, això ho estàvem abordant i estàvem parlant amb ells, especialment de temes de prevenció, perquè aquí el que es tracta és justament d'actuar el màxim d'hora possible i prevenir totes les situacions de risc. Per tant, en aquest sentit, jo crec que estàvem apuntant a les línies importants des d'un punt de vista de seguretat i de condicions laborals i de dimensionament també, perquè vull recordar que aquest any anàvem a incorporar 407 persones més, i incorporarem 407 persones més als centres penitenciaris catalans.
Això no s'aturarà per la falta de pressupostos?
No, perquè això ja estava previst en el capítol 1 d'aquest any. Per tant, començarem la selecció. També vull dir una cosa, hi havia hagut una molt alta temporalitat, ho saben, l'administració de la Generalitat en general, però també les presons, que efectivament no afavoreix els equips de treball. Per tant, aquí el que anàvem és a consolidar equips de treballs més sòlids, amb personal ja estable, i per això aquesta dotació extraordinària d'aquest any, que havia de continuar, efectivament, perquè aquí ja havia un tema doncs, de dimensionament dels efectius, que ho estàvem abordant i que continuarem abordant-ho.
Torno a la pregunta que li feia abans, perquè li deia si ha estat sobre la taula de dimissió de la consellera, i vostè m'ha dit ja veurem què és el que passa més endavant. No descarta que hagi de dimitir la consellera més endavant?
Jo ara no ho prevec. Sincerament, la situació és crítica, i el que necessitem és tots els efectius, totes les persones que en aquests moments estan al capdavant de la conselleria treballant intensament per resoldre aquesta situació. Per tant, en un moment de crisi, el que convé és calma, el que convé és serenitat, el que convé és parlar, i per això estenem la mà doncs, en una taula de negociació per parlar de tot i de mesures i també de temes laborals.
El cap de setmana és un moment molt delicat per les presons, perquè és el moment de les visites, la sortida fins i tot d'alguns presos, les comunicacions amb les famílies o amb els coneguts o amb qui considerin. Això complica especialment la situació de Quatre Camins i a Batràs, que és el que es preocupa més d'aquesta situació per aquests dos sectors, per aquests dos centres penitenciaris.
Sí, correcte. Això, i també que efectivament, si no podien sortir els treballadors del torn de nit, això volia dir que acumulaven moltes hores de treball continu, i també acumulàvem moltes hores, en el cas de les preses de Batràs, doncs a dins la presó, en aquest cas, perdó, dins les habitacions sense poder sortir. I pel que fa, doncs, a les comunicacions externes, efectivament, podria veure's alterada. Per tant, nosaltres hem mediat, i estem en aquests moments mediant, perquè, sí, efectivament, les famílies poguessin entrar durant aquest matí a les presons, perquè és imprescindible, ho han veure en el Covid, en l'època de Covid, quan es vam haver d'aïllar-nos, vam haver d'aïllar-nos tots, també les presons, i això va ser dramàtic. I després ho vam pagar, doncs, posteriorment, amb conseqüències. Si la població en general va viure una explosió de salut mental i de situació molt tensa, imagini's en un lloc doncs, que efectivament ja és ja hi ha tensió habitualment o ja hi ha situacions doncs, crítiques, doncs, pensar en un aïllament. Hem de pensar això també ara, és a dir, no és bo l'aïllament doncs, en la pròpia cel·la o en la pròpia habitació i, per tant, en aquest sentit demanaríem aquesta flexibilitat.
Si no es produeix i ens trobem en la situació que aquest matí apareix doncs un grup de familiars tant davant de la presó de Batràs com davant de la presó de Quatre Camins, la Generalitat es planteja fer ús, per exemple, de la policia per garantir que aquests familiars entrin a l'interior o fins i tot aquests canvis de torns es produeixin?
Bé, vostès ho saben, que abans d'utilitzar els mecanismes més,
expeditius,
sí, com seria doncs, anar-hi amb la policia, el que fem és mediar i és el que estem fent, intentant, diguem-ne, compaginar els drets de tothom, evidentment garantir el dret de protesta, és evident, i pot ser davant de les presons, però també garantir la possibilitat doncs, que primer entrin els treballadors que toquen del torn i treballadores, però també doncs, que les famílies doncs, poguessin entrar a veure els seus familiars.
Però no es descarta l'ús de la, en fi, de la força o de la policia per aconseguir...
En aquest moment
garantir.
No estem aquí.
No estem aquí, però no es descarta.
No. En aquest sentit, jo crec que queda molt camí per córrer, que crec que tothom posarà seny i responsabilitat i, per tant, doncs, que podrem, com li deia, compaginar els dos drets, el dret de protesta i el dret doncs, de les pròpies famílies i de les pròpies persones que estan dins les presons.
Què va fallar perquè, vicepresidenta, un pres que està complint condemna per un assassinat amb arma blanca acabi assassinant una funcionària, que és una cuinera, perquè ell té accés a armes blanques, que són, en principi són estris de cuina, però que, òbviament, aquí va fallar alguna part del protocol o aquesta persona no hauria d'haver accedit a la feina de la cuina?
Clar, explicar que les persones quan entren a la presó, després d'un període d'adaptació, es va veient quin comportament tenen i hi ha una junta doncs, d'avaluació que multidisciplinarment i persones molt formades avaluen cada cas i decideixen doncs, si aquella persona ja està preparada per fer tallers o per començar a col·laborar amb la intendència de la presó, que ho fan la majoria, òbviament, perquè això forma part de la seva reinserció. És a dir, per més execrable que una persona hagi fet un crim, al final, ja siguin 14, 15 anys, sortirà de la presó. Per tant, tot el que haguem pogut treballar durant aquells 15 anys perquè, per exemple, s'hagi format, perquè, per exemple, s'hagi, doncs, diguem-ne, des d'un punt de vista psicològic, reestructurat doncs, els seus valors i pensaments. De fet, a les presons són agents de canvi, és a dir, aquestes persones ho saben, a Catalunya tenim un índex de reincidència molt baix, justament perquè fem un treball molt intens a les presons perquè puguin doncs, començar a fer una activitat mínimament normal. I això, en general, té molt bones dades a Catalunya. De fet, si vostès miren les presons d'altres estats que són més punitives, que són més de càstig, l'índex després de reincidència és brutal i en el mateix delicte, probablement. Per tant, aquí, en aquest sentit, vull posar en valor tot el que fem. Ara bé, òbviament, hi ha aquest cas que s'ha d'analitzar i que, per tant, jo ara tampoc vull ser prudent a l'hora de dir què ha passat, què no ha passat i si s'havia d'haver fet d'una altra manera perquè estem en un període d'investigació. Però cal analitzar-lo i cal veure doncs, què ha passat. Però, en tot cas, també conèixer el context en el que es dona aquestes circumstàncies. I, òbviament, en general, tota la feina feta de treball en els tallers doncs, finalment té bon resultat per això que li comentava.
Sabem si hi ha altres casos de persones que tinguin delictes de sang a través d'arma blanca que estiguin treballant a les cuines d'algunes d'aquestes presons?
Bé, jo aquest detall no el coneixo, només el que li puc dir és que, evidentment, les presons catalanes, que tenen milers de presos i preses, doncs hi ha tot tipus de delictes i, per tant, el que s'analitza justament és l'evolució interna dins la presó i veure els comportaments i, per tant, doncs, probablement havia tingut un bon comportament que feia que pogués començar a treballar, però en qualsevol cas és això que li deia. Hi ha a vegades comportaments disruptius que és els que hem d'analitzar i detectar i, de fet, com li deia, també estem reforçant aquesta part d'aquests presos o preses que a vegades no s'adapten realment i que hi ha un comportament doncs, realment doncs, de transtorn de conducta i que cal doncs, canalitzar d'una altra manera.
Acabo només amb una pregunta al voltant d'aquesta qüestió, que és una de les reclamacions que han fet reiteradament els funcionaris de presons és ser autoritat, no ser reconeguts així, perquè, entre altres coses, això implica que alguna agressió, algun efecte sobre ells és més castigat, i per tant pot ser, des del punt de vista d'un pres, pensar-s'ho dues vegades abans d'executar aquesta agressió, perquè la persona que té davant, si és agredida, pot comportar una pena major. Està sobre la taula la possibilitat de que siguin autoritats públiques els funcionaris de presons?
Bé, aquí sap que això és una consideració que es porta a Madrid, és a dir, és Madrid qui ha de decidir doncs, si són agent de l'autoritat. També hi ha un tema de prejubilacions doncs, que també està relacionat doncs, amb la legislació bàsica estatal. És a dir, aquí hi havia moltes qüestions sobre la taula. Nosaltres el que diem és que en aquests moments doncs, el que volem és asseure'ns amb els sindicats, que estem disposats a parlar de tot i que, per tant, doncs, estem oberts, extenem la mà, i el que volem és justament doncs, que aquesta situació tan dramàtica, crítica, s'encarrili amb unes mesures en les quals tothom, compartidament, doncs ens sentim còmodes, que avancem en aquesta línia de major seguretat i d'efectivament millors condicions laborals en un entorn que no és fàcil de treballar, com sempre expressem.
Última pregunta que té a veure amb això, perquè fa uns instants el Jordi Claret, des de la presó de Quatre Camins, deia que i sentíem els documents dels representants, en aquest cas dels funcionaris que eren a la presó, que demanaven la dimissió del responsable de la presó, concretament de Quatre Camins, i em diuen que el missatge és que ha llançat aquesta nit, s'ha intentat, diuen els en aquest cas els sindicats, que s'ha intentat mediar aquesta nit perquè els companys de Quatre Camins tinguessin relleu aquesta nit i anar-se'n a casa, i el director de la presó s'ha negat, aduint que les agressions que sofrim són culpa nostra perquè no sabem treballar i som negligents. Diu paraules textuals, això és el missatge que m'han enviat. En aquesta circumstància el director de Quatre Camins pot seguir? Sí, és així.
Jo efectivament no coneixo el detall i és molt precipitat doncs, pronunciar-me en relació a qualsevol qüestió, però en qualsevol cas jo el que demano és serenitat, jo el que demano és començar la interlocució per dalt, efectivament liderat per la consellera, que estem en contacte amb els líders sindicals de les principals organitzacions i que el que farem és seure'ns i amb tranquil·litat, perquè com vostè pot entendre, en un moment doncs, que hi ha protestes, que la situació és molt crítica, el que convé és que des de l'àmbit que ens pertoca, la responsabilitat, doncs actuem doncs amb tota la serenitat, la tranquil·litat i posant mesures i solucions sobre la taula.
La consellera, la vicepresidenta del govern, Laura Vilagrà, la volíem entrevistar, entre altres coses, perquè amb aquest avançament electoral la situació quedava a l'aire per moltes de les partides. Hi ha alguna partida dedicada a presons que després d'aquest avançament electoral estigui congelada?
Bé, no, el que havíem fet és, com deia abans, començar una negociació laboral, és a dir, per tant, una negociació col·lectiva que nosaltres hi apostem molt i saben que hem arribat, des d'un punt de vista de funció pública, a molts acords aquesta legislatura amb l'àmbit sindical, que van des de condicions laborals a temes doncs, de conciliació laboral, a temes doncs, d'equitat menstrual, moltes coses en aquest sentit, i per tant nosaltres continuem en aquesta línia i els acords que assolim doncs, els complirem, rascant d'on sigui. Nosaltres sempre expressem que tenir pressupost és absolutament necessari per moltes raons, per avançar en reforçar els serveis públics, òbviament el de presons també, i en aquest sentit doncs començarem, o en tot cas completarem aquesta negociació col·lectiva i rascarem els diners d'on sigui per aplicar les mesures.
Clar, però són molts diners a rascar, aquests 2.648 milions, el que s'havia promès en alguns sectors, per exemple el sector educatiu, que era el que semblava que estava més beneficiat. Es pot treure diners d'algun lloc per complir el que s'ha pactat amb els sindicats educatius?
Ha estat una irresponsabilitat, no aprovar aquest pressupost, que era un bon pressupost des d'un punt de vista social, des d'un punt de vista d'inversió, que vull recordar que el qui pateix més és l'inversió que s'ha de fer en l'àmbit de territori, per tant mobilitat, en l'àmbit fins i tot de sequera, per tant les inversions són el que queden més tocades, i per altra banda doncs, el que fa la despesa corrent, hi haurà alguns elements que no podran tirar endavant. Ara estem fent una avaluació dels danys per entendre'ns, una avaluació d'escenaris de què és el que amb el pressupost actual prorrogat podrem mantenir i del que doncs, amb la segurament no podrem fer. Per això era tan important. És que, efectivament, és a dir, ha sigut ara presons, però va ser en el seu moment la pagesia. Necessitàvem aquests recursos addicionals. Per això, doncs, el president de la Generalitat va dir, davant de la possibilitat, davant del fet, vaja, que no hi ha pressupost, hem d'anar a un escenari doncs, de més fortalesa, d'un govern amb més fortalesa, i per això va precipitar-se la convocatòria electoral. Crec que és lògica. Crec que no era l'escenari que teníem previst. De fet, nosaltres volíem exaurir la legislatura, tenir pressupost. Aquest era el primer doncs, dels escenaris i dels objectius que teníem, però el no poder ser, doncs, efectivament, per qui ve la precipitació.
Clar, hi ha una pila de gent del sector educatiu, ja no parlo dels que s'hi dediquen, dels professionals del sector educatiu, sinó els pares que tenen criatures en el món educatiu, sabent els resultats de l'informe PISA i de la situació en què estan, que poden estar molt preocupats perquè veuen que de moment hi ha una paralització d'això. El sector, ja no he dit sector, la població en general, que sap que hi ha situació de sequera, que hi havia una partida molt important dedicada a la lluita contra la sequera. Pot pensar el mateix que diu vostè, és una irresponsabilitat. Algú pot fer-se la pregunta contrària. Valia tant com per un Hard Rock aturar aquests pressupostos?
Bé, dic que hi ha molts sectors que han posat el crit al cel pel fet de no tenir pressupost. Educació és un, els rectors de les universitats i rectores és un altre, perquè depenien d'aquest pressupost per completar diferents projectes que tenien en l'àmbit de la recerca, de la ciència, etc. El tercer sector, un tercer sector que ens aguanta socialment el país a través de moltes activitats que realitzen arreu del territori, el sector de la cultura. Per tant, molts sectors estan posant-se les mans al cap pel fet de no tenir pressupost. En qualsevol cas, vostè ha fet referència a la sequera. La sequera, evidentment, dels diners que teníem destinats en el pressupost a aquesta qüestió, una part no podrem executar. Qüestions vinculades al regadiu, saben que el regadiu ha de ser més eficient i teníem inversió prevista aquí. Sí que és veritat que el procés de dessaladores no afecta a no tenir pressupost perquè tenim Next Generation, tenim fons europeus i per tant...
O sigui, les dessalinizadores es construiran
igualment. Continuen el seu procediment, per tant, aquí ens salvem. També estem recuperant pous perquè és una inversió relativament petita, és a dir, recuperant aigua freàtica arreu del territori amb pous que poden ser importants i recuperem aigua, per tant, això continua i també vull donar un missatge des d'aquest punt de vista de tranquil·litat, que continuem fent les coses ben fetes per tenir, diguem-ne, màximament garantit la qüestió de l'aigua de boca. Ara bé, la situació és la que és crítica, però en qualsevol cas, i en relació al Hard Rock, és que era un joc de suma zero. O bé guanyaven uns, o bé guanyaven els altres, amb la qual cosa...
No guanya ningú.
Correcte, això passa sovint. La situació va ser molt irresponsable, perquè a més, com saben, és una qüestió que no tenia res a veure amb el pressupost. Com saben, vam obrir la possibilitat de regular el joc, de regular la fiscalitat, i per tant, hagués sigut una sortida per part dels comuns per intentar, congeniar la seva oposició a aquest projecte amb la situació que vivim, que és que hi ha una tramitació urbanística que unilateralment no podem aturar des del govern. Cap govern ho pot fer. Jo sempre explico que he estat alcaldessa, que he donat moltes llicències d'activitat vinculades a l'urbanisme, fins i tot he fet plans directors urbanístics comarcals en relació a la mineria, i per tant és una tramitació. Si es compleixen les condicions s'ha de donar, i si no es compleixen les condicions no es pot donar, però en qualsevol cas cap responsable polític ni tècnic, perquè seria prevaricació, pot alterar les condicions que hi ha sobre la taula. Per tant, vam intentar fer entendre que això que és tan lògic, crec, i que tots sabem, tots els que hem gestionat en un ajuntament o en altres àmbits de govern, sabem que és així, i malauradament es van enrocar aquí. Clar, evidentment, jo com ho veig, com a vicepresidenta del govern, en un moment tan crític social, econòmic, ambiental, anar a maximalismes, anar a intentar un tacticisme electoral, és absolutament irresponsable. És que és oblidar per què t'han votat els ciutadans i les ciutadanes. I jo mai de la vida oblido per què m'han votat. Jo sempre dic que no em vull treure mai el barret d'alcaldessa d'aquesta proximitat, d'aquesta a un problema, posar-hi una solució, i per tant no sortir d'aquí. I havíem d'haver trobat les solucions. Per tant, ara, en una situació de nova legislatura, tothom ha de ser responsable, i efectivament nosaltres hem sigut i continuarem sent, i volem lluitar pels interessos de la ciutadania de Catalunya.
Crec que és el diari El Periódico, crec, si no vaig errat, que avui a la seva crònica explica que hi va haver una trucada del president aragonès a Yolanda Díaz la nit abans de que, en fi, no s'aprovessin els pressupostos, i que quan això, crec que és Yolanda Díaz, ho comunica als comuns, els comuns s'enfaden més. Va haver-hi una pressió per part del govern de la Generalitat a través de Yolanda Díaz perquè hi hagués una voluntat dels comuns d'aprovar els pressupostos?
Nosaltres el que volem és el millor per a la ciutadania, i per tant vam fer mans i mànigues, vam moure totes les possibilitats perquè efectivament així sigués. Yolanda Díaz va dir que no tenia ascendència sobre els comuns. De fet, jo l'endemà vaig anar a Madrid i la crítica ferotge que li feien els mitjans de comunicació per la poca, diguem-ne, ascendència i per la poca capacitat, doncs era molt bèstia, realment em va sorprendre. Però en qualsevol cas, al marge d'això, és que és un tema de que si situes les persones al centre, si situes els problemes al centre, els neguits i les il·lusions de la ciutadania, havies de tirar endavant uns pressupostos que, de fet, ho saben, ens va venir d'un vot o de quatre abstencions. Per tant, realment vam estar molt a prop de tenir pressupostos i realment va ser, doncs, per pur tacticisme polític electoral, perquè aquest any era un any electoral, doncs, que no va ser possible, i crec que aquí està la mare dels ous.
Què li consta que li va dir Yolanda Díaz al president aragonès sobre aquesta qüestió, que estava d'acord amb ell o que no? Que s'havien d'aprovar o que no s'havien d'aprovar aquests pressupostos?
No coneixo el detall, certament, però en qualsevol cas, el que es deia a Madrid l'endemà és que els comuns s'havien carregat dos pressupostos en un dia. Això sí que ho vaig sentir a dir entre els periodistes, doncs, a la capital del Reino. En qualsevol cas, ara això ja, diguem-ne, forma part del passat, hem de mirar endavant. Nosaltres...
No estan signats, no? De tota manera, la convocatòria de les eleccions, crec, fins dilluns, no? Encara hi ha un cert marge,
sí,
perquè
però...
no es puguin convocar.
Sí, però el president, en aquest sentit, sempre dona certeses, i vaja, no estic segura que serà així.
Des d'ahir, i des de, bueno, des del moment en què es va saber que hi haurien les eleccions, hi ha hagut un protagonista que ha aparegut, que és Carles Puigdemont. Per una banda, hi ha hagut l'acusació cap a Esquerra Republicana, que han convocat les eleccions amb una qüestió de timing, perquè et dificulti la seva aparició en aquestes eleccions, o que pugui tenir possibilitats de ser president. Ho comparteix, aquesta? Què n'ha de dir sobre això?
Bé, jo el que he de dir és que nosaltres fa dos mesos ja vàrem votar la llei d'amnistia. Per tant, nosaltres el que volíem és que aquesta llei s'apliqués el màxim de ràpid possible, perquè efectivament això condiciona la vida de la gent, també a les persones que estan pendents de judici o que poden entrar a la presó. I en aquest sentit, nosaltres sempre hem demanat celeritat, i no té cap sentit, és absurd, perquè efectivament nosaltres ja la vam votar. En tot cas, no la va votar Junts, i de fet hi ha hagut uns canvis petits, i el principal canvi és que simplement s'ha perdut dos mesos. Aquesta és la realitat. I en qualsevol cas, també vull recordar que el president Puigdemont es pot presentar ja a les eleccions. De fet, ja es va presentar fa 3 anys, Junts per Catalunya va quedar tercers amb ell com a cap de llista. Per tant, diguem-ne que no s'entén massa aquesta acusació. I en aquest sentit, nosaltres el que volem és parlar de model, parlar d'idees, i ens encantarà confrontar models entre Esquerra Republicana i PSC i Junts, que en aquest sentit comparteixen molt bona part del model de país. És a dir, nosaltres diem que hem de posar l'economia productiva, la indústria al centre, aquest és el nostre model, i ells defensen el Hard Rock com a salvació de la pàtria, que no és, òbviament, nosaltres ho tenim claríssim. O bé, en el cas del PSC, que ells no defensen els interessos de Catalunya quan rebutgen un finançament singular i es deixen perdre 22.000 milions d'euros. Per tant, això anirà d'idees, de confrontar models de país, des d'un punt de vista nacional, des d'un punt de vista social, i serem capaços de fer-ho amb tranquil·litat i normalitat.
És altament probable, vicepresidenta, que veurem què passa amb les eleccions, però que l'escenari polític quedi bastant semblant a l'actual, i per tant els equilibris siguin similars, i el bloqueig polític que ens ha portat fins aquí continuï. Llavors, algú pot preguntar-se si igual s'està perdent temps a través d'aquestes eleccions que poden deixar un resultat similar.
Bé, nosaltres treballem per liderar aquest país una altra vegada, i hem demostrat durant 3 anys que en situacions molt complicades hem estat capaços de fer-ho. De fet, altres han abandonat el vaixell en els moments més crítics, i per tant és el que farem en aquestes eleccions, doncs treballar intensament per guanyar-nos, doncs, el suport de la ciutadania i liderar aquest país 4 anys més.
Marta Rovira, que també s'hauria de beneficiar de la llei d'amnistia, pot ser que es presenti en aquestes eleccions i pugui tornar i ser diputada al Parlament de Catalunya?
Bé, això li haurà de demanar. Jo en aquest sentit, doncs, no tinc informació al respecte.
Sobre les eleccions, vostè es presentarà, entenc, imagino, serà candidata o no?
Encara no hem començat el procés. De fet, sempre diem a Esquerra Republicana que tenim molts actius a disposició, i per tant, doncs, presentarem la millor candidatura. Jo m'he sentit molt còmode al costat del president. Jo sempre dic que darrere el president aragonès es va molt tranquil, perquè té el país al cap i sap on va, i en qualsevol cas, doncs, veurem, doncs, quina és la configuració de la llista. De fet, ho veurem aviat, no hauran d'esperar gaire.
No?
Home, jo crec que tothom ja va situant sobre la taula...
Avui mateix?
Ostres, no crec que tan ràpid, sincerament.
No, m'he mirat i ho sabran ràpid, com que avui tenen un acte important, doncs mira, potser era avui mateix. Sobre el dia després de les eleccions, pregunto, equilibris de possibles pactes. diguem-ne, el govern prioritari que vostès tindrien al cap seria un govern independentista, per tant, format per Esquerra, i si necessita suport, si uns per Catalunya?
Bé, nosaltres volem liderar el país. En aquests moments treballarem per tenir el màxim de suport possible, de fer un govern fort, de tenir doncs, més diputats i diputades. Sempre expliquem que si amb 33 diputats i el govern de la Generalitat hem estat capaços de fer tot això, quan, si recorda, quan va marxar Junts per Catalunya, doncs diguem-ne que l'especulació sobre si podríem tirar endavant o no el país era gran, hem estat capaces i capaços de tirar el país endavant, per tant és el que pretenem
fer. Fins a aquests pressupostos?
Fins a aquests pressupostos,
que,
efectivament.
Que precisament la falta de suports que tenen aquests 33 diputats ha impedit que puguin seguir governant.
Efectivament. Bé, de fet, si vostè mira el context polític, és complicat a tot arreu. És complicat al conjunt d'Europa, i ho acabem de veure a Portugal, veiem que el senyor Macron no pot aprovar lleis, ha d'aprovar decrets, veiem que el president Sánchez no és capaç de tirar uns pressupostos endavant, l'Ajuntament de Barcelona està penjat, per tant, la situació és molt complicada a tot arreu, i és veritat que anem en un context polític que qui tingui més capacitat doncs, de pactar i de trobar aliances és qui probablement governarà el país, i potser doncs, en una situació de minoria, com s'ha vist arreu, i efectivament és preocupant l'ascens de l'extrema dreta i és preocupant doncs, moltes de les situacions que vivim. Per això hem de donar certeses, per això doncs, el president Aragonès es presenta per liderar un altre cop el país.
Si l'independentisme tingués majoria suficient i Junts acabés per davant d'Esquerra Republicana, Esquerra estaria disposada a fer Puigdemont president?
Bé, com deia, ja es va presentar en el seu moment, doncs no va tenir els resultats que esperava i per tant, doncs, diguem-ne que això en tot cas ho veurem el dia D després de les eleccions, però nosaltres treballem per guanyar aquestes eleccions.
Hi ha alguna opció que facin Illa president en unes circumstàncies determinades per a estabilitat del país?
Això m'ho van preguntar a Madrid, alguns periodistes, vaig estar en diferents entrevistes i els deia, nosaltres tenim un